Toni, saps? Saps?
Aquestes prèvies de butxaca avui.
Si em demanessis l'opinió, no calen les prèvies.
Doncs pues mira, ja l'has dit.
Per mi són totalment imprescindibles. És una hora que dius...
Hay que saber las alineaciones con antelación.
Sí, pero con 5 minutos antes es suficiente.
Va, que hem d'anar al vàter.
Vale, pues anem, va.
Va, que vagi bé. Les 8 en punt. Bona nit.
RAC 1, 9 C, amb Anna Ballonés.
Ara ho dèiem, versió reduïda avui del 9 C fins a 8:45, que començarà aquest Girona Athletic Club. Abans, però, l'última hora passava al Pròxim Orient, Israel i Hamas, que s'han donat finalment 2 dies més de treva. Ara falta saber com es concretarà aquest nou intercanvi d'hostatges. Fins ara Israel ha deixat anar gairebé 120 presos i Hamas ha alliberat una 60 de les persones que té segrestades. Més enllà d'això, avui s'han trobat a Barcelona els dirigents del Partit Popular Europeu i, a banda del conflicte entre Israel i Palestina, també s'ha parlat de l'amnistia. El president dels Populars, Manfred Weber, avisa que controlaran de prop tots els moviments del PSOE. Un PSOE que, per cert, ha confirmat que aquesta setmana es farà la reunió amb Junts, que van pactar l'acord. Això sí, encara no se sap qui ocuparà la famosa figura del verificador. Relacionada encara amb l'amnistia, el jutge García Castellón insisteix en colomar Tsunami Democràtic la mort del turista francès a l'aeroport el dia dels aldarulls. Ara ha demanat més informes per aclarir exactament si van tenir alguna relació. També parlarem de dades de violència sexual i dels últims assassinats masclistes. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, demà serà un dia ventós a les comarques de Tarragona i al sud de les de Lleida i Barcelona, sobretot al matí. En general, ens llevarem amb menys fred, tret del Pirineu, on les temperatures baixaran més. Al migdia l'ambient serà més suau a gran part del país. De seguida tot amb més detall, ara són les 8:02. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
La treva entre Hamas i Israel que s'allargarà 2 dies més. Avui hores és el marge de temps addicional que es donen per ampliar aquesta pausa humanitària a Gaza. L'anunci d'aquesta tarda que ha avançat Qatar fent de mediador i ha confirmat Hamas ha arribat hores abans que caduqués l'acord i s'espera que vagi acompanyat d'un altre intercanvi d'hostatges.
El pacte entre Israel i el grup terrorista era per 4 dies i ara, si es respecta, s'allargarà fins a 6. Les condicions de la treva seran les mateixes que les dels últims 4 dies. Cada dia, per tant, s'alliberaran 10 hostatges i 30 presoners palestins. D'aquesta manera, se sumaran els que ja s'han intercanviat les últimes hores. En total, Israel ha excarcerat 117 presos palestins, mentre que Hamas ha alliberat 58 persones. Aquí hi ha 19 estrangers que no formen part del pacte.
I mentre sobre el terreny s'avança a poc a poc i s'allarga aquesta treva, la comunitat internacional que pressiona perquè l'actual foc a la Franja de Gaza s'ampliï fins que no quedin hostatges. Des de Barcelona, a la cimera de la Unió per la Mediterrània, l'alt representant d'Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, creu que és factible.
Este es un objetivo que parece accesible, que responde a la exigencia prioritaria de evitar más muertos, que está reclamada por una gran parte de la opinión pública mundial, incluso por la israelí. Y eso nos permitiría conducir a una liberación completa de todos los rehenes y trabajar en una solución política.
Un Borrell que, per cert, també ha volgut aprovar d'aquesta manera la realitat de Gaza.
Gaza és molt més que Barcelona.
Gaza és més o menys com Barcelona, 2,5 milions. Imagineu-vos tota la ciutat convertida en runa. Sí. Només per imaginar del que estem parlant.
In order to visualize what we are talking about.
També des de l'OTAN, el secretari general Jens Stoltenberg reclamava avui mateix que es prorrogués la treva a la Franja, aquesta cimera de la Mediterrània, que ha servit perquè representants de 43 països apostin per la via de 2 estats, Israel i Palestina. A la reunió a Barcelona, però, hi ha assistit Palestina, però no Israel, que ha renunciat a participar-hi després de veure que es convertia en una conferència exclusivament pel conflicte al Pròxim Orient. L'única solució que es veu viable és que l'autoritat palestina recuperi el control polític de Gaza. El mateix ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ho ha defensat.
Hamas is not a partner.
Hamas no és un soci per la pau a l'Orient Mitjà. Només l'autoritat palestina pot desplaçar Hamas a Gaza. És veritat que l'autoritat palestina mai no s'ha desconnectat de Gaza, però els hem d'ajudar a restablir-se perquè l'autoritat palestina és un soci.
Because the Palestinian Authority is a partner.
També han defensat que es convoqui una conferència internacional de pau perquè es negociï la solució dels 2 estats. I un Partit Popular Europeu que surt en tromba, d'altra banda, contra la llei de l'amnistia i el nou govern de Pedro Sánchez. Ha estat des de Barcelona, on avui el partit ha fet una jornada per encarar les eleccions europees de l'any que ve. El president dels populars europeus, Manfred Weber, ha acusat a Sánchez de mentir als espanyols i l'ha avisat que el vigilaran de ben a prop.
Quan la corrupció, la violència i fins i tot el terrorisme ja no són mai més castigats, es trenca l'estat de dret. I quan la gent a Espanya ja no és igual davant la llei, es trenca l'estat de dret. Aquestes són les nostres preocupacions sobre la taula i ho vigilarem. No permetrem que Espanya segueixi la mateixa direcció que Hongria i Polònia. No ho permetrem.
We will not allow this.
De fet, el PP planteja les eleccions al Parlament Europeu com un plebiscit sobre l'amnistia, Laia Colomer.
Sí, els populars continuen la seva croada contra Pedro Sánchez i l'amnistia. Avui des de Barcelona l'han acusat d'autoritari, de voler segrestar el poder judicial. Ho han fet, entre d'altres, l'eurodiputada Dolors Montserrat, el vicepresident d'Acció Institucional del partit, Esteban González Pons, o l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. També Alberto Núñez Feijóo, que fins i tot ha parlat de terrorisme urbà en referència a Tsunami.
¿Hay algún primer ministro europeo que consiga el récord simultáneamente de ser aplaudido por una organización terrorista como Hamas, de basar su investidura en un partido heredero de otra organización terrorista, en este caso española, y de indultar unas actuaciones que los jueces consideran terrorismo urbano?
De fet, la batalla contra l'amnistia la portaran fins a les eleccions europees del juny que ve, que els populars plantegen com el plebiscit, diuen que Sánchez no vol convocar.
Doncs bé, malgrat aquestes advertències, la Moncloa, que fa com si sentís ploure, i assegura que aquesta setmana hi haurà la reunió entre el PSOE i Junts, tal com va quedar per escrit en l'acord d'investidura. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha dit a Televisió Espanyola que els dos partits miren de quadrar les agendes.
El Partit Socialista és un partido cumplidor i, per tant, lo que se acuerda se lleva al efecto. Sé que se están hablando, se están intercambiando agendas y con la máxima normalidad esas reuniones se celebrarán. Ciertamente yo no le puedo decir hoy mismo si será mañana o pasado, pero las reuniones que la que nos comprometimos con esta formación política con Junts, no me cabe ninguna duda que se llevarán a cabo.
Ara bé, Alegría no ha avançat, com dèiem abans, el nom del verificador. Assegura que ella, com a mínim, encara no el sap. I per cert, que per mirar que es compleixi la llei d'amnistia, la CUP ha registrat una moció al Parlament per crear un grup de treball que ho analitzi. Els copaires ho van demanar al govern la setmana passada amb una interpel·lació al ple sense rebre resposta i, per tant, ara obligaran els grups a mullar-se amb una votació. I mentrestant continua l'ofensiva judicial contra l'independentisme. L'Audiència Nacional pressiona el Suprem perquè barregi la mort d'un turista francès en el cas del Tsunami Democràtic. Avui el jutge que ha portat la instrucció ha demanat un feix d'informes per aclarir què va passar durant el bloqueig de l'aeroport i ha plantejat fins i tot que la família de la víctima es personi en el cas. A més, també hi ha implicat fins i tot l'OTAN. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Manuel García Castellón no baixa del burro i ara demana més informació de tot plegat. Això tot i que des de fa uns dies el cas és del Suprem. D'entrada vol un informe de tots els vols europeus afectats per les protestes post-sentència al Prat. Fins i tot demana a l'OTAN si els avions militars de Torrejón de Ardoz van tenir algun problema. Més enllà d'això, reclama l'historial mèdic del turista francès que va morir durant el bloqueig per saber si els manifestants van entorpir la feina dels sanitaris i per rematar-ho proposa a la seva dona que declari en el cas i es personi com a acusació. Com a mínim, diu l'escrit de l'Audiència Nacional, que se li recordi a la família el ventall de possibilitats legals que té. Tot plegat va en la mateixa línia dels últims moviments de García Castellón per barrejar aquesta mort amb el Tsunami i així encolomar el delicte de terrorisme a Carles Puigdemont i Marta Rovira.
Passa gairebé 9 minuts de les 8. El govern espanyol assegura que va frenar els pagaments a l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola tan bon punt va saber que cobrava de fons reservats. Això després que el món RQ hagi avançat aquest matí que Victoria Álvarez cobrava diners públics de la policia patriòtica també durant els primers mesos del govern del PSOE.
Entre 2.000 i 2.500 euros al mes a canvi de la informació sobre la família Pujol que li portaven en metàl·lic a Barcelona. Uns pagaments impulsats en l'època de Jorge Fernández Díaz al Ministeri, però que es van allargar 6 mesos amb Fernando Grande Marlaska al capdavant. Segons aquestes fonts del govern espanyol, és el temps que van trigar a tenir el resultat d'una auditoria i detectar que aquests pagaments es continuaven fent.
Partit Popular ha fet oficial avui alguns canvis dins del partit. Cuca Gamarra deixa de ser la portaveu al Congrés i la substituirà Miguel Tellado. L'actual secretari d'Organització serà, per tant, una de les cares visibles del PP a l'hemicicle al costat de Feijó. El PP confirmarà tots aquests canvis dijous al comitè executiu del partit. I més moviments, en aquest cas Esquerra, amb la marxa d'Ernest Maragall, el cap de fila República Barcelona, que considera que ha arribat l'hora de la regeneració i per això diu que plega. Maragall creu que l'etapa política que s'obre ara requereix canvis. N'ha parlat al Món Arracu, Sílvia Solanes.
Sense pes a la llengua, Ernest Maragall creu que és l'hora de fer relleus i ho posa en pràctica deixant l'Ajuntament, però també mira cap al partit.
I a mi sembla que és bo que les organitzacions es facin grans, no? Madurin, i en aquests moments jo crec que a Esquerra li convé un cert salt qualitatiu, tant per la governació del país com per l'eventual definició de projectes de la suficient ambició per Barcelona.
Això tocaria, per entendre's, també la figura d'Oriol Junqueras com a lideratge d'Esquerra?
Això toca a Esquerra. Esquerra com a organització i com a col·lectiu i molt important.
Ha volgut evitar apuntar si Elisenda Alemany, actual número 2, hauria de ser la seva successora. Tot i això, Maragall seguirà militant al partit.
I des d'Esquerra que agraeixen la feina feta de Maragall i també les seves opinions, però sense anar més enllà. Així s'hi ha referit la portaveu del partit, Raquel Sans.
Agrair-li a l'Ernest la generositat, no?, i saber llegir el moment i fer la lectura d'entendre que Esquerra Republicana a Barcelona doncs, necessita una altra cosa, i així ho ha reconegut l'Ernest, així ho ha expressat l'Ernest, i cal agrair-li la generositat al pensar sempre en el projecte col·lectiu, respectables i escoltables totes les opinions de l'Ernest que ens ha donat tant i que ens seguirà donant tant a Esquerra Republicana.
La renúncia oficial es farà durant l'últim ple d'aquest any. I el País Basc qui renuncia és Arnaldo Otegi, que no encapçalarà les llistes de Bildu a les eleccions d'Euskadi. Ho ha anunciat sense donar pistes de qui presentaran com a lehendakari.
Es evidente que estamos en el conjunto del país en un cambio de ciclo político. La izquierda independentista es la primera fuerza municipal del conjunto de Euskal Herria. Por tanto, estamos bien situados en términos electorales, bien situados en términos de defensa de valores y de principios, y bien situados como alternativa política. Y cuando se está bien, es cuando se toman determinadas decisiones.
Otegi, que ja fa anys que va complir la inhabilitació, la qual estava condemnat, les eleccions basques que s'han de fer durant la primavera, bona part de les enquestes donen la victòria a Bildu de cara a aquestes eleccions. Encara no se sap, doncs, qui serà el candidat de l'Esquerra Berzale, però avui hem sabut qui presentarà el PNB. Serà Imanol Pradales, que l'aposta dels nacionalistes bascos després que la direcció del partit li hagi retirat la confiança al lehendakari de les últimes tres legislatures, a Íñigo Urkullu. I encara en crònica política, Pere Aragonès ha inaugurat la nova delegació de la Generalitat a Corea del Sud. El president de Viatges Seul amb la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, ha assegurat que representa un gran salt endavant per la política internacional catalana. Serret ha afegit que l'acció exterior és més forta que mai, tot i els intents del 155 de desmantellar-la.
Fem un pas més cap a Àsia, cap a Corea. No estem inaugurant una delegació més, sinó que avui fem un gran salt endavant en la relació exterior i la política internacional de Catalunya.
Venim de l'aplicació de l'article 155, que va ser molt dur, i hem recuperat d'una manera que som ara més forts que mai.
Aragonès assegura que Corea és un país estratègic dins el mercat asiàtic i també un referent tecnològic per moltes empreses catalanes. 2 minuts per arribar a un quart de nou. És una de les cançons protagonistes d'aquest dia, la de Mushka, que aquesta tarda ha estrenat un tema fet amb la lletra i la veu d'un grup d'adolescents víctimes de violència sexual. Renaixement i parla sobre el procés de recuperació que han viscut. La col·laboració entre Mushka i les noies és el colofó de la teràpia que han seguit amb la unitat d'atenció a víctimes de violència sexual de la Vall d'Hebron. Compondre aquesta cançó ha servit perquè poguessin parlar de tot allò que van viure i de retruc també ser un exemple per futures víctimes. A RAC1, la mare d'una de les participants ha explicat com van viure tot aquest procés. Fa 2 anys, la seva filla de 12 va dir-li que un familiar proper li feia tocaments des de que era nena, Joel Penya.
Es
Després que la seva filla ho expliqués, la mare va haver-la de dur a teràpia pràcticament obligant-la perquè es va tancar. A més, alguns amics propers i familiars van intentar directament tapar el cas. Tot i això, durant un any i mig a la Vall d'Hebron li han donat eines per fer front a l'ansietat i el malestar. Ara les utilitza per poder tornar a fer vida normal. La mare explica que la teràpia i poder-ho explicar han estat claus per superar-ho. La veu està distorsionada per protegir-ne la identitat.
Penses que no te n'en sortiràs i no és veritat. I encara que la nena surti rebotadíssima de la consulta, ha fet un treball excepcional i està fent un treball excepcional. Els pares també ens hem de posar en mans de professionals. Al final hem passat aquella etapa i ja encara té cosetes, no? Perquè clar, això no desapareix, no? Però està molt bé i si mirem cap enrere no té res a veure.
Amb la cançó de la Muixca ha posat punt i final a la teràpia amb altres víctimes de violència sexual. Mentre la componien han pogut expressar-se i compartir com ho van viure.
I justament avui la policia espanyola ha detingut a Madrid un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva exparella i de la filla que tenien en comú de 5 anys. Va passar al districte de Carabanchel diumenge a la nit.
Els veïns van trobar el cos de la dona de 25 anys al garatge i van avisar la policia. Els agents van entrar a casa que compartien víctima i agressor, tot i estar separats, i van trobar-hi la nena i l'home. Ell estava ferit perquè després de cometre els crims va intentar suïcidar-se. El presumpte assassí ja havia amenaçat anteriorment la seva parella, que l'havia denunciat en dues ocasions. La víctima va arribar a tenir una ordre d'allunyament mentre estudiava el cas, tot i que després li van suspendre per falta d'indicis. El cas va arribar a judici fa uns mesos i l'home va quedar absolt perquè la dona va assegurar que no recordava què havia passat.
I avui també ha mort una dona qui el seu home va estrangular el dissabte, també a Madrid. Ho va fer davant dels seus fills de 2 i 3 anys. L'assassí és un militar en actiu.
L'agressor va trucar al 112 dient que havia matat la dona. Quan els sanitaris van arribar, la dona encara estava viva i la van portar a un hospital. Tot i això, ha mort avui a primera hora de la tarda. L'assassí té 42 anys i forma part de l'exèrcit de terra espanyol. Els pares de la víctima s'han fet càrrec dels fills de la parella.
Encara en successos, l'últim recurs de Dani Alves per sortir en llibertat ha acabat igual que tots els anteriors. L'Audiència de Barcelona li ha tombat perquè insisteix que hi ha risc de fugida. De fet, els jutges diuen que ara que s'acosta el judici, l'exjugador encara pot tenir més ganes d'escapar-se.
I insisteixen que té els diners per fer-ho si està en llibertat, arguments molt similars als que han fet per servir en recursos anteriors. La nova advocada d'Alves, però, ho havia provat perquè deia que algunes circumstàncies són diferents. Per exemple, explica que el futbolista ha ingressat 150.000 euros per pagar una possible indemnització i que això reduirà una possible condemna i de retruc Alves no fugirà si el deixen en llibertat. Recordem que està tancat des del gener per agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona. El judici serà probablement a principis de l'any vinent.
I la Guàrdia Civil l'ha detingut a Barberà del Vallès, un home de 52 anys acusat d'agredir sexualment a dos menors d'entre 1 i 6 anys. Els infants eren els nebots del detingut. L'home, a més, gravava aquestes agressions en vídeo i les distribuïa per canals de pornografia infantil.
Va ser el Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units qui va avisar la Guàrdia Civil que hi havia un productor de pornografia infantil actuant des de Barcelona. A partir d'aquí, els agents van poder identificar l'home i escorcollar casa seva. Allà van trobar les gravacions de l'home agredint els infants durant 5 anys. El detingut està en presó preventiva en espera de judici. Està acusat d'agressió sexual a menors i de tinença, producció i distribució de pornografia infantil. La policia no descarta més víctimes ni detenir més persones.
I atenció també a aquest cas. Els Mossos han detingut a dos homes buscats per un assassinat a França que portaven 20 anys vivint a Catalunya i fent vida normal amb una identitat falsa. Els van descobrir gràcies a la investigació d'un altre homicidi amb el qual finalment no tenien res a veure.
Els dos arrestats van fugir de França el 2003, eren proxenetes i havien matat un home per un conflicte amb una de les prostitutes que controlaven. Els primers anys a Catalunya van continuar vinculats a la prostitució, però a partir del 2008, quan van saber que la policia francesa els buscava, van apartar-se'n i han passat desapercebut. L'inspector Manuel Novo ha explicat, per exemple, que un d'ells treballava en hotels de luxe i havia refet la seva vida.
Cap de les dues famílies, els dos tenien dona i fill, sabien la identitat d'aquestes persones. De fet, nosaltres, quan detenim l'autor que vivia al Prat del Llobregat, es va manifestar que per fi podria dormir tranquil una nit. Estava penedit de la seva vida anterior que havia tingut. Havia fet els delictes quan tenia 19 anys, ara tenia 39 anys, i havia refet la seva vida. Estava amb dona, amb dos fills.
Investigant un altre homicidi, els Mossos van demanar informació sobre ells a altres països i van saltar les alertes. Ara ja són a França per complir condemnes de de 30 i 26 anys de presó.
I encara un altre cas, en aquest cas el Tribunal Suprem, que rebaixa de 8 anys a 18 mesos la pena de presó a un dels condemnats pels atemptats del 17 d'agost. És el que va deixar el seu vehicle i també el document d'identitat dels terroristes que ho van fer servir després per comprar materials per fer explosius.
El tribunal creu que no és clar que l'home fos conscient que col·laborava amb una organització criminal amb finalitats terroristes, per això se'l condemna com a autor d'un delicte de cooperació per imprudència greu. A banda, el Suprem ha confirmat les sentències dels dos condemnats principals pels atemptats, els manté les sentències de 43 i 36 anys de presó i desestima els recursos que havien interposat.
Les 8 i 19 augmenten les malalties de transmissió sexual a Barcelona. Els últims 4 anys han augmentat especialment entre els homes. Segons l'informe de salut a la ciutat, la incidència de la gonorrea en homes es va duplicar entre el 2019 i el 2022 i els casos de clamídia van créixer en un 70%, Joel.
Pel que fa a les dones, la tendència de la incidència és estabilitzar-se, tot i que també va lleugerament a l'alça. La gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell, ha alertat que aquest increment de casos va lligat a no fer servir condons.
Són relacions sexuals no protegides i va més. I, per tant, a nosaltres ens preocupa aquest tema, s'ha de treballar, i la idea és fer una mesura específica per aquest tema i poder-ho treballar més profundament, perquè al final el que es tracta és de que les relacions sexuals siguin protegides.
L'estudi de salut també diu que aquest any ha estat el primer en què la pobresa energètica ha afectat més persones a l'estiu que a l'hivern. El motiu són les onades de calor que han fet d'aquest estiu el més càlid a Barcelona.
I encara en l'àmbit de la salut, un grup de científics vol fer un banc de veus per detectar casos d'Alzheimer anys abans dels primers símptomes. Recolliran gravacions de 2.500 pacients en diferents fases de la malaltia durant 3 anys. Després estudiaran com canvia l'ús de la llengua i també de la parla per tenir indicadors d'aquesta malaltia. Atenció a tots els usuaris de transport públic, perquè a partir de demà els títols T-usual, T-casual, T-grup i T-familiar es deixaran de vendre en el format del cartró tradicional. Les mateixes màquines de venda, però, ja trauran els nous formats, que seran d'un cartró més dur i que tindran xip en lloc de banda magnètica i, per tant, també seran recarregables. Repassem el com, el què i el quan d'aquestes targetes de transport amb la Montse Martí i el Cesc Giró.
Quins títols canvien?
La T usual, la T casual, la T grup i la T familiar. Des d'avui, quan es compri algun d'aquests títols a les màquines de venda, ja sortirà la nova targeta de cartró més dur, que costa 50 cèntims. A pagar només una vegada i no caldrà registre previ, com passa amb la T mobilitat de plàstic. Per la T usual caldrà posar, això sí, el DNI com ara, perquè és un títol personal intransferible.
Com funcionen?
Aquests nous títols de cartró més dur no s'han de passar per la ranura per validar, sinó que només s'hauran d'apropar a la màquina de validació. Van amb xip.
Fins quan es poden fer servir les targetes antigues?
Les targetes de cartró antigues es poden fer servir fins que s'esgotin amb data límit el 15 de gener.
I la resta de bitllets, com es poden comprar?
Doncs com fins ara, no hi ha canvis, per exemple, pel que fa als bitllets senzills, ni amb la T rosa i la T verda, que es queden com estaven, continuaran sent de cartró. La T jove i la T 16 ja fa temps que van fer el salt a la T mobilitat i només es poden adquirir a través de l'app o amb la targeta de plàstic que fan arribar a casa.
I per cert que Renfe també prohibirà l'entrada de patinets elèctrics als trens d'alta velocitat, de mitjana i de llarga distància, és a dir, els AVE, els ABLO, els Avant i els Euromet, entre d'altres. A Catalunya aquest veto ja estava vigent als trens de Rodalies, una prohibició per entrar en patinets elèctrics als trens d'alta velocitat que es començarà a aplicar a partir del 12 de desembre. 8 i 22, els llums de Sant Pau tornen a il·luminar el Nadal a Barcelona.
Omplim les ànimes de llum i d'il·lusió, compartint amb els nostres éssers estimats que torna la màgia del Nadal al recinte modernista de Sant Pau.
Ja ho sentiu, Jordi Basté, que ha estat l'encarregat d'inaugurar fa una estona un dels esdeveniments nadalencs de referència a la ciutat. Anem fins al recinte modernista de Sant Pau, on s'ha fet aquest espectacle inaugural. Marc Poyato.
Els llums de Sant Pau ja il·luminen aquest recinte modernista. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presenciat l'encesa que s'ha fet al ritme de les veus màgiques del cor Plèiada. Enguany l'esdeveniment està ple de novetats, com ara una pista de gel, les explica Nicolas Rena, de Proactive.
Hem fet tot nou, és un concepte completament diferent, més nadalenc que mai. Tenim, si no m'equivoco, 18 instal·lacions, totes noves, un biomapping impressionant a la façana, un pessebre, hi ha un arbre de Nadal, hi ha un tió enorme, però també hi ha un tren de 20 metres de llargada.
Aquest any els llums de Sant Pau fan pinya amb el banc de sang i de teixits per promoure la donació durant el Nadal.
I encara a Barcelona aquest divendres s'estrenarà també el pessebre de la plaça Sant Jaume, que aquest any serà tradicional. Tindrà les típiques escenes de l'Anunciació, el naixement i també l'arribada dels Reis d'Orient, però això sí, mantindrà un toc contemporani, perquè aquestes escenes conviuran amb personatges i també amb escenes quotidianes de la Barcelona actual. Anna Salvador.
A part dels personatges tradicionals dels pessebres, com els reis, també hi apareixeran tot de personatges anònims del dia a dia, venedors de fruita, músics o passejants, entre altres. I tot plegat ambientat a Barcelona, ho explica l'escenògraf del pessebre, Ignasi Cristià.
Anem des del port, passem per Montjuïc, passem pel Tibidabo, la Pedrera, que ens fa de cova del naixement, el parc de la Ciutadella, i com a Orient hem agafat un edifici emblemàtic, que són les tres xemeneies de Sant Adrià, que ens marquen un punt en la geografia, que és Orient.
A diferència de l'any passat, el pessebre no serà digital, estarà fet amb fotografies impreses en lones. Ha costat uns 100.000 euros i es podrà veure a la plaça Sant Jaume des d'aquest divendres fins al 6 de gener.
8 i 24, el Diccionari de la Llengua Catalana ha incorporat noves paraules el dia que agrega 12 mots i 140 modificacions que inclouen addicions, esmenes i també supressions. Algunes d'elles són donassa, tarat o birra. I ara que arriba el Nadal, una altra de les noves incorporacions al diccionari és Betlem, que és un sinònim de la paraula pessebre. També s'incorporen embolicat i embullat, que tenen un significat similar i que es poden fer servir per referir-se als cabells, per exemple. A més, també s'hi han afegit locucions com ara, a més no poder, efecte hivernacle, xec en blanc o l'expressió sí, home. Primavera Sound desvela el cartell per dies. Per tant, en espera de definir els horaris, ja sabem quan actuarà cada grup. S'inaugurarà el 29 de maig amb actuacions d'accés lliure, com aquesta d'Estela Maris, el grup fictici de la sèrie La Messias, o també el grup de rock francès Phoenix. Però el Primavera també s'hi posarà en força el dia següent, el dia 30 de maig, amb Pulp. El mateix dia que també actuaran com a caps de cartell, Vampire Weekend, Justice o Peggy Go. I l'endemà, 31 de maig, serà el torn de l'Anna del Rey. So you say there's a chance. Aquell dia passaran pels escenaris del Fòrum de National o els britànics Disclosure. També els catalans Guillem Gisbert, Ferran Palau o Muixca. I dissabte 1 de juny... L'últim dia que es tancarà amb cançons de Mixi o de PJ Harvey, demà, a partir de les 11 del matí, es podran comprar les entrades per cadascun dels dies que durarà el festival. El temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Ha de tornar el vent, oi?
Sí, demà es notarà sobretot al sud del país, comarques de Tarragona, però també al sud de l'Estat Lleida i Barcelona, al matí més que a la tarda. A la tarda, però, entrarà tramuntana moderada cap al nord de l'Alt Empordà, nevades residuals al sector occidental del Pirineu a partir d'uns 1.500-1.700 metres, menys fred de bon matí. Al Pirineu sí que ens venen amb temperatures una mica més baixes. Al migdia sumarem en molts casos 2 o 3 graus.
Gràcies, Abel. Fins demà. Bona
nit. Fins demà. Bona nit.
Doncs nosaltres ho anem deixant aquí. Xavi Puig, bona nit.
Bona nit.
Avui pendents de si el Girona pot recuperar el lideratge de la Lliga.
Sí, a veure si és capaç de guanyar l'Atlètic de Bilbao. Serà una nova victòria. La sisena seguida seria la Lliga i tornarà a superar el Madrid a la classificació de 2 punts. Si és capaç de sumar, sense dubbi, que l'equip titular avui, el Girona, aquesta victòria.
Doncs una pausa de seguida el Girona jugar a RAC1. Nosaltres hi tornem dimecres. Bona nit.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca 300. Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim, només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
RAC 1. RAC 1.